era una cosa muy de locos.
Clar, ara faltarà que la justícia europea s'acabi pronunciant. Vostès han demanat aquestes mesures cautelars al Tribunal General de la Unió. No sé si creuen que la decisió que pugui arribar serà relativament ràpida i quina espera o quina creu que serà la decisió del Tribunal.
Bueno, de momento tenemos en el tema de las cautelares, tenemos una fecha que es el 15 de octubre, la fecha para que el Parlamento Europeo se pronuncie. Desconocemos si el Reino de España va a pedir o no ser parte en el procedimiento de medidas cautelares. Si lo pide, pues tiene ese mismo plazo para presentar sus alegaciones. A partir de ahí, el presidente del Tribunal General, el vicepresidente, tendrá que resolver. Y sobre esa base veremos qué se dice, pero yo creo que si uno analiza la resolución de 30 de julio del Tribunal General, verá que la única razón por la cual levantaron las medidas cautelarísimas que en su día adoptadas era porque se les aseguró que no existía riesgo. Sàsser demuestra que sí existía.
Per tant, entenc que al seu parer la decisió més fàcil seria retornar-li formalment la immunitat a Puigdemont d'una manera clara per no haver de discutir si té la immunitat garantida només per anar al ple o no és per anar només a un ple.
Claro, tiene que pensar una cosa, que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia, ambos, cuando resuelven algo lo tienen que hacer pensando en los 27 Estados miembros. Y eso implica, entre otras cosas, tomar decisiones que a algún Estado miembro no le puede gustar, pero que es lo más conforme al derecho de la Unión. En este caso, lo más conforme al derecho de la Unión es lo que nosotros estamos pidiendo, porque fíjese que nunca hemos pedido nada que no esté contemplado en el derecho de la Unión.
Vostè creu que el Parlament Europeu també es mullarà en aquesta qüestió d'una manera clara? Ja sé que s'han de pronunciar i que hi ha aquesta data del dia 15, però també sap que la política té una gran capacitat, quan ho vol, de passar de puntetes per damunt de totes les qüestions i deixar-ho en mans de la justícia.
Sí, lo que pasa es que en este caso es un tema que está en manos de la justicia y el Parlamento se tiene que pronunciar, y en la forma que se pronuncia no es que afecte a Puigdemont, Comín y Ponsatí, es que afecta a los 750 parlamentarios europeos, incluidos los compañeros de partido del señor Casado.
Senyor Boye, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Estic segur que hi va ser un dia llarg i, per tant, li agraeixo la deferència una vegada més en el programa.
Muchas gracias a usted.
Que vagi molt bé, anem parlant. Són les 9:03, Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, o un dels advocats de l'equip jurídic de Carles Puigdemont. Jo diria, Joan Serra, que avui Boye és un home feliç i se'l nota en la manera de parlar, i un home segur del que estan fent, no només pel que deia avui, sinó per també com s'expressava ahir en la roda de premsa.
Precisament la roda de premsa va ser, jo crec, l'escenificació més clara, no?, d'aquesta victòria de l'equip jurídic de Puigdemont i del triomf polític, no?, de tot aquest temps. A mi em sembla que hi ha unes primeres conclusions que són fàcils d'extreure del que hem viscut en aquest procediment a Sàsser. El primer té a veure més amb la figura política de Puigdemont. Jo crec que es ratifica una qüestió que jo crec que tots teníem inserida ja, els que seguim l'actualitat política del país, que és molt difícil buscar o perseguir una resolució política del conflicte sense atendre la situació de l'exili, i en concret la figura de Puigdemont i el seu ascendent en el que representa el procés. Per tant, intentar aïllar aquesta part de l'equació no condueix a la resolució política del conflicte. Jo crec que això Espanya hauria de començar a assumir. I llavors una altra qüestió, que és l'estratègia espanyola en termes judicials. Ara Gonzalo Boye parlava d'aquesta qüestió d'imatge, no?, d'aquesta imatge lesiva projectada per al sistema judicial espanyol. A mi em sembla que som aquí, no? I és cert que n'hi hauria d'haver prou amb una resposta, com deia l'advocat de Puigdemont, perquè quan Alemanya, quan Bèlgica, quan Escòcia, quan Itàlia arriba a la mateixa conclusió, home, potser qui està equivocat en aquest cas és Pablo Llarena, no?
Clar, però Llarena continua dient, Montserrat, que la seva ordre d'atenció està vigent i que està convençut que té raó, entre altres qüestions, perquè enmig d'aquesta setmana de debat, divendres de la setmana passada, encara enviava més informació a la justícia italiana per acabar de convèncer-la de que prengués una decisió que al final ha estat la contrària, no?
Més que la contrària, ha estat jo suspenc la meva decisió fins que no hi hagi una resposta una pregunta que havia plantejat el propi jutge Llarena. Per tant, que des del punt de vista del raonament i del sentit comú, el propi jutge Llarena, malgrat que diu que no va suspendre mai l'ordre, de les seves pròpies accions es desprèn que ha d'esperar a veure què és el que li diuen respecte del que ell mateix ha preguntat. Entre altres coses, perquè el que està succeint, i probablement la raó per la que Espanya va preguntant a tots els països, és que hi ha una discordància des del punt de vista dels tipus penals entre el que passa en un país i el que passa en un altre, cosa que no estava pensada pel funcionament de l'euroordre. Perquè una extradició sí que es fa, jo miro el meu i políticament es decideix, però l'euroordre estava pensada perquè en equivalència de tipus delictius es pugui fer immediatament, sense que ningú vagi res, digui res, de jutge a jutge, i campana i s'acabó. I resulta que en aquest cas no passa això, perquè quan la gent es mira què és el que ha passat, comença, escolta, aquest exactament és el mateix tipus que jo tinc, aquí han dit rebel·lió, obsedició contra el crim... Tothom té clar, i segurament a tots els països, tenen figures que tenen a veure amb la situació amb la que l'estat quo del propi país. Però com es resol a cada país, no. I aquesta manca d'harmonització, que la podíem estendre a altres harmonitzacions, per exemple, estem farts de parlar de l'harmonització fiscal que mai arriba, no? Doncs aquesta manca d'harmonització és un dels entrebancs de la pròpia Unió per construir un ordenament jurídic comú, evidentment, perquè no és un estat. I com no és un estat i està ple d'estats que amb la seva sobirania, aquí jo trobo que tenim un... Hi ha un problema, jo ho comparteixo amb el Joan, s'ha barrejat la política, les voluntats, que jo crec que són letals, aquesta sensació de que Llarena no solament vol amb zel aconseguir la seva tasca, sinó que a més vol a por ell, no? I aleshores això desdiu completament el valor de les pròpies accions judicials i malmet una imatge que jo crec que és molt injusta perquè hi ha molta gent treballant de valent a dintre del poder judicial i sembla com un magma perseguidor, polititzat i que perd el prestigi en el conjunt d'Europa.
Esther.
Sí, és que jo volia tornar una mica als orígens, no del problema, sinó perquè ho ha dit el Gonzalo. El tema és que el que va passar el 2 de novembre o el 17, no sé quin dia era exactament, a Schleswig-Holstein, jo em vaig llegir bastant a fons què és el que posava, no? Llavors, era tan clar el que estàs dient, que no era equiparable al delicte d'alta traïció de l'article 80 i pico del Codi Penal alemany, perquè no ho era. Però no ho era allà i no ho era aquí. No pensem que només no ho era Alemanya. La interpretació del delicte de sedició aquí s'ha fet d'una forma que tampoc és, des del meu punt de vista, no és la més adequada, però és evident que de tot el ventall que podien aplicar es van anar al més alt, al més difícil. I llavors, què va fer simplement el Tribunal d'Alemanya? A més, jo ho vull reconèixer perquè sembla que quan parlem d'Alemanya li tenim molt de respecte i en aquest cas no se li va tenir cap. I van començar a dir que allò no era el Tribunal Suprem, que allò només era un land, escolta'm, era la competència d'allà. Per tant, jo ja sé que no es pot recomanar en aquests moments tornar a llegir allò, però és que era tan clar...
No sé si es pot demanar mai.
Era tan clar que deia, no és equiparable, i a més entrava, i això els oients ho entenen tothom, en un terreny que és un terreny polític, perquè el delicte de sedició o rebel·lió o el que sigui, sempre és polític. Per tant, en un cas, és evident que si hi ha violència passa per davant, però si no hi ha violència, la situació és la que és indiscutible, més igual que li diguem presos polítics, no. Estem en el terreny de la política. I per tant, a qualsevol país, I per tant, en aquell moment, el tribunal va donar una cosa molt sensata i va dir la malversació, cap problema, perquè això és una cosa comú, però no vam tenir suficient amb la malversació. Llavors, clar, què passa ara? Que n'hi ha unes persones condemnades per un delicte de sedició, és igual que estiguin indultades. El delicte és i continua. I, per tant, aquí el Tribunal Suprem va fer el que va fer. Si ara el jutge Llarena diu no, jo això ho deixo, és que no té cap sentit.
És que no pot, és que és anar contra els propis actes.
Ara és el dolent de la pel·lícula i tot el que voleu, però no contra els seus actes i contra els del Tribunal Suprem.
No, en general.
Per què? Perquè van ser condemnats. Si estiguessin encara en la fase prèvia, que no se sap, mira, podríem encara, en el temps d'Alemanya, podries dir, no, és que la interpretació... Ara no, estan condemnats per uns delictes gravíssims, unes condemnes llarguíssimes. Per tant, ara és que està un carrer sense sortida.
És que no és només un problema d'harmonització, com deia la Montserrat, del tipus delictiu. És que hi ha un problema de desproporció.
Clar.
És a dir, el que reflecteix Alemanya, que ens serveix de precedents, com deia bé l'Esther, de tot el que hem viscut, és que no hi ha una equiparació de tipus delictiu.
Home, la però... que ja és l'alta traïció.
És l'alta traïció.
I l'alta traïció no és la sedició.
Però hi ha una desproporció. Hi ha una desproporció claríssima a l'hora d'aplicar allò, i llavors, quan la justícia alemanya, la seva competència, que és el Land, no, respon a Espanya que només hi ha la possibilitat de l'extradició via malversació, això descol·loca. Descol·loca la justícia espanyola perquè no persegueix la voluntat de jutjar en funció als fets, sinó el que persegueix és una condemna pel tipus més alt.
Descol·loca alguns, perquè en aquell moment, ho dic per no posar tota la justícia dintre del mateix sac, va haver-hi algunes persones dintre de l'àmbit judicial que van dir, bueno, si això s'opina des d'Alemanya, potser es podria acceptar. Però clar, això era trencar tota la història de que són sediciosos, història, història. Per tant, jo crec que aquest va ser el gran error. I tot això és conseqüència d'allò.
Però aquesta estratègia, perdona, està avalada, perquè si no, no es podia jutjar així per Lesmes, per Marchena i per Llarena.
Està clar, però ara el que no sabem, li preguntaves tu a Gonzalo Boye, que per cert, parla de la història o l'històric de cadascú, però ell també té un històric, eh? Gonzalo Boye té un històric que la gent sap i que no és precisament haver fet una carrera d'aquestes que molta gent fa. Últimament hi ha molta gent que fa les carreres d'una manera que no és la més adequada. Però, en fi, bueno, però, deixant a banda l'històric.
Ell, en tot cas, la va fer dintre d'un programa important.
No, sí, però l'històric seu no és una carrera, l'històric és una altra cosa, no? L'històric Gonzalo Boye és un altre històric i, per tant, tothom té dret a ser després una altra cosa o a rectificar en la seva vida. Però, en tot cas, el que li preguntava respecte de... I què passa? És a dir, no sabem què és el que dirà... Europa ens ha sorprès moltes vegades. A Espanya li ha tocat la cresta 25, però a molts altres països. Hi ha hagut més d'un conflicte quasi bé polític entre la sobirania, per exemple, de Karlsruhe, que la Cort Constitucional alemanya moltes vegades ha dit, escolta, a mi no m'ha de dir res al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè la sobirania alemanya, bla, bla. Bueno, això, ara... està pendent de què digui i què dirà. Jo, és una cosa que, sincerament, crec que més enllà del cas, que és important, què digui respecte d'això, obrirà la porta del que estàvem parlant abans. Què Europa farem si no tenim clar, no que cadascú pugui tenir uns delictes, sinó com funciona aquesta euroordre? És a dir, s'ha de limitar el que es pot limitar. Assassinato, les coses que tothom té clares, no? Uno que mata a otro, roba, pega...
Montse,
però
Estats Units és un país i els diferents estats tenen diferents lleis, tan diferents com la pena capital.
Sí.
Per tant, a mi, el de l'harmonització, jo crec que és igual.
No, però no per harmonització, sinó com funciona, és a dir, respecte a de quins delictes funciona.
No, Montse, però Estats Units és un país perquè és un país, perquè tenen el sentiment de que són el que són, i malgrat això...
Sí, clar, hi ha Texas, hi ha pena de mort, i un altre país no.
Per tant, Europa pot tenir les seves diferències segons els seus països...
Però aleshores l'euroordre no funcionarà respecte d'això.
L'euroordre, deixar-la per les coses més clares.
Efectivament.
Però és que amb els delictes polítics mai serà clar. Mai serà clar.
No ho sé. No sé si això, tenint en compte el Tractat de la Unió, el que parla sobre la integritat, la manera en què s'ha utilitzat, no serà un casus belli. És a dir... A Europa li interessa moltíssim, té molts enemics exteriors que estan molt interessats en que els països de la Unió Europea s'esmicolin, es desintegrin, perdin la seva força, perquè el projecte de la Unió Europea és un projecte en un món multipolar que intentarà fer la competència a uns Estats Units en franca decadència, però amb uns països emergents que tenen molta força. I, per tant, tot el que sigui debilitar, afeblir la nostra estructura, els hi va molt bé. Per tant, la Unió Europea s'ha de plantejar que aquest tipus d'assumptes no solament parlen, justament pel que hem dit, per el caire polític que té, no solament està parlant de l'harmonització de delictes, està parlant d'una qüestió concreta en la que ens hem de posar d'acord respecte del que no es pot fer dins dels estats. El que no es pot fer, i potser també del que es pot fer. És a dir, que no tot és política.
Que hi ha un estadi que és l'europeu, que segurament és molt difícil, però aquí, per exemple, Espanya s'ha dit més d'una vegada que Espanya necessita canviar el Codi Penal, ja no per una...
Tant,
no per la sedició, que es pot entrar a discutir si s'ha de fer la modificació més ràpida o més lenta, que això sí que té unes connotacions polítiques, però hi ha una qüestió evident, que és que hi ha parts del Codi Penal espanyol que no, és a dir, que s'han d'harmonitzar, però és que la paraula és, s'hauria de modernitzar, no per equiparar, sinó, sinó perquè...
Treure coses que no tenen sentit, és a dir, posar-se al dia, de tal manera que el Codi Penal la gent se la senti, sigui a Catalunya o sigui a Càdiz, se'l senti seu, perquè les normes que la gent no sent seves acaben perdent la seva vigència. Després... Que és el que ha passat en part a Catalunya respecte a moltes coses.
I després que hi ha un altre, segurament, error d'origen, que és el gran error, que és que la solució a atendre el conflicte polític a Catalunya es va optar, en el moment del govern de Mariano Rajoy, per la via de la judicialització.
Absolut.
Només per la via de la judicialització. I si anem a buscar, si anem enrere en tots els capítols, si agaféssim Sàsser i enrosquéssim...
I tiréssim a les firmes de l'Estatut, arribaríem...
Tot el fil que ha sortit enredat, segurament aniríem a parar a l'1 de novembre del 2017, quan la meitat del govern queda empresonat i l'altra meitat ja és fora de Catalunya, no? I em sembla que aquest és l'origen de tot plegat i és on som ara mateix. I això ens ocupa, no? La taula de negociació entre el govern espanyol i la Generalitat.
Bueno,
però això es podia fer perquè hi havia un delicte que el podien imputar. Si no es pot fer.
Sí, però el que és evident és que hi va haver la construcció, Esther, d'un relat judicial que permetia donar resposta a un conflicte polític que no es volia atendre des de la política.
És evident.
I, per tant, tot el que estem vivint són les conseqüències d'això.
Enmig d'aquesta situació i d'aquesta imbricació tan forta que hi ha entre la política i la justícia, ahir a la nit Pablo Casado feia una entrevista a Televisió Espanyola. Li demanaven per la decisió de la justícia italiana sobre Puigdemont i posava damunt de la taula dues qüestions i ha preguntat a Gonzalo Boye, també m'agradaria conèixer la vostra opinió. Clar, una té molt a veure amb el que estàvem parlant, de què farà Europa, què deixarà de dir Europa. Clar, Pablo Casado d'entrada deia Itàlia, Alemanya, Escòcia, no? Bèlgica, han acabat fent el que han acabat fent perquè veuen que Pedro Sánchez no té cap interès en que torni, i el que hauria d'estar fent el govern espanyol és estar constantment dient que volem que aquesta persona sigui extradida, perquè aleshores sí, les justícies europees li farien cas. És un posicionament delicat, no?
Sí, perquè no posa la llei al centre. No posa l'ordenament jurídic al centre. El que posa és la voluntat, el terreny de les voluntats. I en el terreny de les voluntats podríem fer moltes barbaritats.
De les voluntats o de la pressió política, no?
Sí,
al final el que està plantejant és hi ha d'haver-hi una pressió política sobre la justícia... La pressió mediàtica, no? Tècnicament, hi ha d'haver-hi una pressió mediàtica sobre la justícia de posicionaments polítics perquè la justícia, diguem-ne, prengui unes decisions o unes altres.
Ve a dir, Pedro Sánchez no s'ha posat al costat de Llarena, el que ha fet és posar-se en contra de Llarena per la concessió dels indults. El missatge és aquest, no? És la síntesi del missatge. A mi em sembla un error, perquè trepitja molts terrenys que són, des del meu punt de vista, que són pantanosos.
És que no cal, jo ho sento bé quan molt sovint es diu, doncs això ho van fer perquè governava el PP i van... No, no és veritat, ho haguessin fet igual encara que no governés el PP. S'ha de conèixer la cúpula judicial, com és, com pensa i quins són els seus plantejaments, no? Per tant, no li calia més força per part d'un partit polític. Jo crec que en aquest país, en el tema territorial, la cúpula judicial i bona part de la justícia i bona part del país pensen d'una determinada forma. I no cal...
Però ara estem parlant de fora, eh?
No cal,
el que
però,
diu
és, però és que no
si,
cal...
Si veuen que hi ha això, la justícia
però és que
de
no
fora...
Cal, jo ho dic perquè molt sovint s'ha dit això. I no cal que ho fan sols, eh? Perquè el seu plantejament, en aquest sentit, un cop arribat, pensen així. És una opinió, eh?
Sí. El que passa opinió... és que si Rajoy hagués mogut fitxa, jo crec que segurament no hauríem viscut tot el que hem viscut.
Jo no
de la mateixa manera.
Jo no estic tan segura. Jo no estic tan segura d'això. No estic tan segura, coneixent una mica la cúpula judicial, com és, com s'ha format, com ha mancat la transició de la justícia en aquest terreny, no en tot. Tu, Montse, ho has dit d'entrada. No estem fent un judici a la justícia. Estem parlant del tema territorial, del Tribunal Suprem i de la cúpula judicial. I la cúpula judicial en aquest terreny és ultraconservadora.
Jo crec que no hi ha dubte d'això.
I per tant, és que no cal que li diguin. Torno a insistir, ho hagués fet igual. Jo crec que ho haguéssim fet quasi igual.
Però respecte del que preguntaves, Pol, jo la sensació que tinc és que... sabem que el procediment d'extradició originàriament tenia un component polític, era entre governs, no tenia o no pretenia, o millor dit, no tenia el que pretén ara, no? Que és tenir aquest caire automàtic entre justícies, com si les justícies fossin neutres, que com ja hem dit, doncs probablement ni aquí ni enlloc, perquè això que està polititzat,
enlloc.
Segurament també està polititzat els tribunals americans si no haguessin tingut, quan la jutgessa Ginsburg va morir, tot el follon de qui posaven i quants anys tenia la persona que posaven, tenint en compte que allà és vitalici, en el Tribunal Federal Americà. Bueno, el cas és, pot influir la manera en què es pren, o sigui, l'actitud dels governs en les decisions, si hi ha un cert marge de discrecionalitat? És a dir, home, si tothom s'hagués posat molt beligerant i tothom anés a una, a lo millor la justícia italiana, no dic perquè sigui influent, sinó aquest problema no és meu, aquest senyor està per aquí, tothom té allà clar que ha de tornar, escolta, no m'emprenyis. Però clar, tenint en compte que hi ha una qüestió prejudicial pendenta, que aquí hi ha un follon de que cadascú diu una cosa. Home, la imatge de que Espanya, l'advocacia va per un cantó, la fiscalia diu no sé què, el jutge Llarena sembla que porti una xapa de xèrif. Diu, escolta, saps què? I el que ha dit és el millor que podia dir, que és, no sé, ja veurem, ja ens ho dirà el Tribunal Europeu.
Però tenint en compte que a Llarena li han tombat a Escòcia, li han tombat a Bèlgica, li han tombat a Bèlgica amb Puigdemont i li han tombat a Bèlgica amb el conseller Puig, li han tombat a Alemanya, ara li han tombat a Itàlia, i que a més Itàlia...
No, ara no li han tombat, ara li
han aplaçat a Itàlia. Li han aplaçat a Itàlia, entre altres coses, perquè li han dit, és que vostè mateix va fer una pregunta, esperi...
Clar, els italians són molt així, els italians això ho fan molt...
Ho han ajornat, però sense cap més... Sense cap mesura cautelar.
La solució per a Llarena ara, davant d'aquesta situació, és posar en marxa una campanya diplomàtica?
Home, no.
No, segurament...
Segurament... No sé si l'ajudaria o...
No, i a més demostra que la separació de poders...
Si la cosa més important és ell que va presentar...
Però a més és que... Però què fa?
Si la va presentar ell, si tot això...
Clar, però Casado o qualsevol altre dintre dels governs, quin sentit té? És a dir, estem parlant de separació de poders, doncs, oi, apanya-te-les amb les teves decisions, que tothom pot pensar el que vulgui de les decisions que ha pres, però tu... que ets l'oposició, suposadament, a un govern, per tant, formant part d'un poder executiu, ni que sigui potencialment o eventualment, en un futur que voldria que fos molt aviat, tu no tens res a dir respecte de la... És que el problema és que per una cosa o per l'altra tothom està tot el dia parlant. Tots estan tot el dia parlant de lluita. Déjalos.
Però, Montse, a veure, tenint en compte els precedents, el Llarena, en aquesta ocasió, ara ja no parlo del passat, en aquesta ocasió no va voler Alemanya, no va voler, vale, però en aquesta... que ja és la quarta o la cinquena, hagués pogut dir perfectament, jo continuo pensant que l'extradició és possible, que el delicte és aquest, tenint en compte que jo mateix vaig presentar una qüestió prejudicial, de moment ho tinc aturat fins que tingui la resposta del...
Sí, jo crec que seria...
Això hauria estat el més assenyat, sense que això signifiqui ni que renuncia a l'acusació del delicte de sedició, ni res de res, simplement dient... com que els precedents, i ara jo mateix ho vaig demanar, no us oblideu, perquè el més important que té el Tribunal de Luxemburg és la resposta, precisament, a la qüestió prejudicial. L'altre no és tant, perquè en principi sí, no. Semblava que la immunitat no l'haguéssim...
Passa que el Tribunal Suprem, quan el judici també va fer un plan... també va enviar unes qüestions prejudicials a Europa per Oriol Junqueras per la qüestió de la immunitat, i també van decidir, sense esperar que hi hagués una resposta a les qüestions... que després la resposta va venir a avalar el que havia passat aquí.
Però en aquest cas...
Hauria pogut passar, que s'hagués pres una decisió per una cosa que s'havia demanat i que quan hagués arribat la resposta hagués estat
però
contrària.
En aquest cas tenia uns precedents, diguem-ne, que ja... Lo d'Itàlia ja tothom ho donava per fet. Vull dir, potser la segona o la tercera no, en aquest cas. Doncs era més fàcil. Però no va fer això, sinó que, a més, va demanar també la de la Clara Ponsatí i la del Toni
Comín. Exacte, ja, el procediment obert.
Llavors, és una sensació de dir...
és estrany. Aquesta reblada de clau encara... T'estan dient, no, atura't un moment, i sobretot, almenys aparenta, que jo crec que és el més important, aparenta que, més enllà de que tu tinguis una activitat com a jutge i que l'hagis de fer de manera acurada... que no doni la sensació de que tu tens ganes. És a dir, la neutralitat de la justícia, la ceguesa que suposadament ha de tenir, és, jo vaig activar en procediments i aquest també, però no hi ha ni desànim quan no es pot detenir, ni alegria quan s'ha detingut. Això no forma part, o no hauria de formar part del poder judicial, perquè si no la gent té la sensació de que depèn de les emocions. És que no pot anar així.
Montse, i a més, un punt més allò que estàs dient. Si el missatge sempre és, finalment has d'obeir les ordres judicials, i el 50%, perquè estem dividits, una ens agrada i els altres no, els primers a donar exemple han de ser ells, el poder judicial. Clar. En aquest sentit de dir, jo no estic d'acord amb això, jo mantinc la meva... No per venjar, sinó perquè crec Per això és el correcte,
i ja està.
I ja està, però tenint en compte que la resta dels mortals hem d'obeir les ordres judicials, nosaltres, poder judicial, també.
Ara, Joan, i per completar la carpeta de Pablo Casado, no? que abans ho demanaves.
De Pablo a Pablo.
Sí, exacte. No, però en el cas de Pablo Casado, jo crec que està bé... mirar en perspectiva, Pablo Casado està disparant perdigonades, perquè recordem quina va ser l'estratègia amb els indults. Va ser la de sacsejar, recollida de firmes recordant l'Estatut, i quin va ser el resultat? Un fail.
Bastant galdós.
Un fail. Per tant, jo crec que, ostres, en aquesta qüestió, quan tu ja has fet molts toms, molts viratges, quan no l'has encertada, seria més acceptable per algú que vol comandar la Moncloa una mica de perspectiva i, sobretot, jo hi afegiria també de sentit d'estat. I a mi em sembla que en això Pablo Casado està molt equivocat i està fent uns viratges que no l'ajuden en el trajecte que en teoria ha de completar. I a l'entrevista a Televisió Espanyola i els precedents, com la reacció del PP en la qüestió dels indults, a mi em sembla que li haurien de servir o començar a servir de lliçó.
Però saps què passa? Que jo crec que tenint a l'Ayuso al costat, que la moderació ha desaparegut.
Sí, però en això ja sabem... En política ja sabem com funciona això. Si hi ha algú que crida més que tu, per molt que intentis cridar, mai seràs qui crida més.
No sé.
Però estava pensant ara no tant per la qüestió política, una mica amb la qüestió de les euroordres, i segurament per tancar-ho, però també per posar una mica en perspectiva el que està passant. També seria interessant i recordar que el mateix Pablo Llarena va enviar una ordre de detenció per Marta Rovira a Suïssa, li van tombar, i no hi ha hagut mai més cap insistència. És a dir, que Llarena sembla que topi contra una paret amb diversos països europeus perquè va insistir, i fins i tot en Bèlgica, diguem-ne, encara ha enviat aquesta qüestió prejudicial... Mm-hmm. Però, en canvi, Suïssa va fer un primer intent i també hauria pogut anar enviant més requeriments i més informació.
Però no és president Puigdemont.
Bueno, i pel que sembla...
Però Bèlgica era Puigdemont, era Serret, era Lluís Puig, Escòcia era Clara Ponsatí, Toni Comín...
Però la fotografia de Bèlgica és Puigdemont.
Sí, no, però em refereixo a que és veritat que hi ha... Sempre posem aquesta tríada de països perquè és Europa, i allà hi ha Suïssa, on van picar de cap contra una paret una vegada, i no hi hem tornat a picar.
També és cert que Suïssa és també un cas a part, en general. De tot.
No, però,
fixa't
que estem arribant a una conclusió clara, no? Que és que cada país és cada país, per entendre'ns. I a tots els països hi ha hagut una insistència que Suïssa no hi ha sigut. I allà no hi ha ni problema d'euroord, és a dir, tots els problemes que es posen damunt de la taula...
No, per això.
És que no el tenen.
Que per això t'ho dic. Vull dir que alguna cosa més segurament hi ha en tota l'anàlisi, no?
Com el fet de que diguin...
D'un sistema purament de tramitar peticions, diguem-ne. No?
Com el fet de que diguin que... Jo no ho sé, però diuen que la Clara Ponsatí ha passat les vacances a l'Alguer, a les vacances d'estiu a l'Alguer, i allà ningú la va detenir, i va arribar en avió, i ningú va dir res. Entonces, a veure, si això és cert, que no ho sé, he sentit que era així, si això és cert, bueno, aleshores que això va per barris, això d'activar la policia.
Jo crec que la importància de Puigdemont no és comparable.
No, està clar, si tu et vols ser coherent...
Però per ell ha estat meravellós, tot sigui dit. Jo crec que la propaganda que en aquest cas...
Bueno, això a banda, que aquesta és la derivada, que jo crec que quan parlem de política estem parlant de Casado, que segurament està intentant competir amb aquell Pedro Sánchez que primer va dir que també el portaria cap aquí i després ja s'ha vist que no, i justament està dialogant amb, jo crec que la major part del que feia la convenció, més enllà de marcar perfil respecte d'Ayuso i probablement de Vox, és dir a Pedro Sánchez, escolta, jo ara agafo el relleu de lo que tu no vas ser capaç de fer i jo lo perseguiré hasta los confines i tal. Bueno, però què és el que està passant? Doncs que sap i afrenta directament que Puigdemont és una patata molt calenta a les mans de la taula de diàleg del Partit Socialista, per suposat, en les seves geometries variables a Madrid, i parles del propi Pere Aragonès. I, per tant, clar, el primer que ha sortit a dir que bien, que els italians no han extradit Carles Puigdemont, ha estat Pere Aragonès. Per quina raó? Doncs perquè probablement ha fet una esbufegada de... alivi en aquest moment.
Això sí, però...
Una extradició de Puigdemont dinamita la legislatura.
No, totalment.
I ens condueix directament a una convocatòria electoral i a la caiguda de la taula de negociació.
Jo
crec que hi ha una conseqüència política en termes catalans, que no sé si s'ha verbalitzat molt, però que a mi em sembla una de les coses interessants, que és com gestionarà l'èxit Puigdemont
d'aquest últim capítol, no? Uh-huh. I em sembla interessant perquè hem vist aquest mes de setembre moltes turbulències en relació a la taula de negociació i el paper de Junts. Recordem-ho, Junts és el govern i ha avalat el pla de govern, i el pla de govern diu com una de les prioritats que la taula de negociació és la principal prioritat en la carpeta nacional. Uh-huh. I a mi em sembla molt interessant si Puigdemont i Junts gestionaran aquest èxit de forma constructiva o amb la voluntat d'erosionar encara més la taula de negociació.
Dubte.
Això és a mi el que m'agradarà saber és una mica, que no crec que sigui molt lluny, al final d'aquesta història, perquè si al final, diguem-ne, s'arriba a la conclusió de que per el delicte de sedició, que això serà per tota Europa, com dèiem abans, la sentència del Tribunal de Luxemburg, en aquest cas, afecta molt a l'extradició. Si finalment acaba dient no es podrà pel delicte de sedició, què farem després aquí? Diguem-ne, arribarà la reforma del Codi Penal, no arribarà, només serà, imagina't, el president, només, diguem-ne, un judici pel delicte de malversació, i la resta amb els indults. És que és un panorama que és impossible de decidir.
A veure, són 9:45 del matí, hem parlat molta estona d'aquesta notícia, evidentment és una de les notícies del dia. Avui al matí a Ràdio Estel us n'avançàvem una altra que té relació directa amb un producte que és l'amiant, o el fibrociment que conté amiant, i la seva situació en algunes instal·lacions de la ciutat de Barcelona, concretament en els mercats municipals. Avui us explicàvem que un de cada 3 mercats municipals de Barcelona tenen elements amb amiant en la seva estructura. Un terç dels mercats municipals de Barcelona tenen amiant en la seva estructura. En total en són 14, dels quals 7 tenen presència d'aquest amiant tant a la coberta com en alguns dels baixants. Sílvia Muñoz, molt bon dia.
Bon dia.
A veure, anem a pams. Aquesta situació d'entrada a Barcelona, mercats municipals, implica algun perill? Què és el que expliquen?
Doncs bé, l'Institut de Mercats ha assegurat que des d'aquest primer anàlisi cap equipament es troba en un grau de degradació molt forta, tot i que hi ha mercats que tenen cobertes molt antigues que haurien superat el que s'estimava inicialment de vida útil, com per exemple podem posar el cas del Mercat de l'Estrella, que té una coberta de gairebé 50 anys. Ho ha dit així el seu gerent, el Màxim López, en declaracions a Ràdio Estel.
Tenim cobertes molt antigues, però que tot i haver possiblement superat el que s'estimava inicialment de vida útil, estan en correcte estat i ho anem revisant.
7 mercats de Barcelona tenen fibrociment amb amiant al seu sostre i és una superfície total que supera els 15.000 metres quadrats, el que seria l'equivalent doncs, a un camp de futbol. Són la Boqueria, que té la coberta de major superfície, amb amiant amb 5.600 metres quadrats, seguit del d'Hostafrancs, la Mercè, l'Estrella, Montserrat, Galbany i les Corts. A més, també n'hi ha 7 mercats més que tenen elements, és a dir, especialment en els baixants, amb aquest material, que en aquest cas estem parlant del de Sant Martí, Provençals, Besòs, Sant Gervasi, Horta, Felip II, Lesseps i Galbany.
Déu-n'hi-do, Sílvia, l'amiant i la seva retirada són, a més, un problema global a Catalunya. De fet, el 2019 el govern va crear una comissió justament per treure'l, per saber a on hi havia amiant de tot el país i començar a retirar-lo. Hi ha casos en què la presència d'amiant afecta a barris i a ciutats senceres amb els que cal actuar d'urgència perquè l'alt grau de degradació que està patint ja aquest amiant comença a suposar un problema greu de salut. És, per exemple, Sílvia, el cas de la població de Badia del Vallès.
Sí, exacte. De fet, és la ciutat de l'estat espanyol amb més presència de fibrociment amb amiant. S'ha comptabilitzat que n'hi ha una tona per habitant i aquest material es pot trobar per tot arreu, prop de parcs, a teulades i canonades dels 200 blocs de pisos de la població, és a dir, pràcticament tots. Els edificis daten dels anys 70, es van construir en el mateix moment i, clar, ara s'estan deteriorant alhora. Per ara no s'ha detectat cap mort a Badia, a la ciutat, relacionada amb l'amiant, però clar, se sap que és altament nociu per a la salut en cas de trencar-se i alliberar-se fibres a l'aire.
Clar, gràcies, Sílvia. Estem parlant de Badia del Vallès, d'aquest barri especialment també de Ciutat Badia, en el qual hi ha 200 blocs d'edificis de vivendes on hi viuen persones que contenen aquest amiant, que aquest amiant ha arribat ja, per entendre, al final de la seva vida útil, que s'està començant a deteriorar, que s'hi ha d'actuar perquè pot suposar un problema greu de salut, i això ha acabat derivant en que les administracions, amb el pas dels anys, finalment s'hagin acabat posant les piles. El mateix govern de la Generalitat, doncs, juntament amb l'Ajuntament de Badia, s'hi han posat les piles per començar a veure com es fa la retirada d'aquest amiant, i tot plegat s'ha fet a petició dels veïns de Badia, que van ser dels primers a mobilitzar-se. El senyor Joaquim Nogués forma part d'aquesta associació de veïns. Senyor Nogués, com estem? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Vostès fa temps que estaven reclamant que s'havia de fer alguna cosa, que no podia ser que un barri com la ciutat Badia, que una població com Badia del Vallès, tingui aquestes quantitats ingents d'amiant amb el risc que acaben suposant. No sé si s'ha començat ja a treballar o si està treballant ja d'una manera que vostès els tranquil·litzi. És veritat que el 19, no?, es va crear aquesta comissió,
sí,
de seguiment, i que s'hi ha anat fent. S'està treballant ja per començar a retirar l'amiant aquí a Ciutat Badia?
No, mira, la comissió se instauró en el 2000, últimos de 2015-2016, y se estuvo trabajando, se constituyó, se vio que era un problema de ciudad. De entonces, pues, como asociación de vecinos, cuando entramos en la Junta, ya habían vecinos que habían mostrado su preocupación y se habían reunido. Entonces se constituyó la comisión del amianto. En la comisión del amianto también vimos que era necesario que estuviera el ayuntamiento como institución, y se incorporó. Y a partir de ahí, pues lo que hemos hecho ha sido elaborar el mapa del amianto de Badía. Y ahora tenemos un instrumento donde saber dónde el amianto está más deteriorado y en dónde, por dónde empezar cuando se empiece a desamiantar aquí en Badía, que esperamos que va a ser en breve, porque ja sabem que han dado el visto bueno.
Clar, el problema que tenen vostès amb aquest amiant és que és un amiant que en molts punts ja s'ha començat a degradar, no? Que s'està començant a trencar, i el problema és que és una feinada ingent arreglar-ho, perquè és pràcticament tota la ciutat. És que hi ha amiant a tot arreu.
Sí, sí, hay mucho amianto, y ya pone en riesgo, pues, sanitario ya lo que es a los vecinos y vecinas, ¿no? Entonces, pues, ya digo... Por eso hicimos el mapa del amianto entre el ayuntamiento, la empresa ACM y la asociación de vecinos, ¿no? Que lo costeamos entre el ayuntamiento y nosotros. Y bueno, porque sabíamos que tendríamos un largo recorrido, ¿no?
Claro, porque ¿aún antenan d'amiant en els edificis de Badia?
Tenemos en los tejados, hay un sector de Badia que está en los tejados, y luego en las galerías, sobre todo en las galerías.
És a dir, a llocs on es fa vida, perquè mira, de vegades un pensa, és la teulada, és la part de dalt de l'edifici, tampoc
sí.
ja anirem a fer vida, es pot buscar la manera de retirar-ho, de canviar-ho, però és clar, és que si és a les galeries de l'edifici, estem parlant d'un lloc d'activitat veïnal, personal de cadascú a casa seva, i d'exposició directa a un amiant que ja està degradat.
Claro, ahora como urgente, lo que queremos es encapsular lo que es el tema de las galerías, que sería como hacer una imprimación de un material que haría que las partículas que ya están sueltas, porque hay partículas que ya están sueltas, pues se sujetaran, ¿no? Y eso serviría para hacer cuando viniera la empresa, pues hacer el desamiantado ya con más seguridad. Pero claro, es urgente, ya lo dijo el técnico, esto como urgente y a ser posible antes de final de este año.
Però ho vam dir urgente fa quant de temps? Aquesta determinació de que l'actuació havia de ser urgent, quant temps fa que els hi van dir?
Bueno, esto se hizo en la presentación del amianto, ya lo sabíamos, que era urgente, como urgente, empezar por las partes más degradadas, que son galerías y tejados de arriba, pero bueno, el amianto, como son partículas que van por el aire, estamos en peligro todos.
Han tingut o tenen constància o creuen tenir ja algun cas de persones que hagin emmalaltit per aquesta convivència amb amiant en mal estat?
No.
No, encara.
Sabemos de vecinos que sí que han fallecido, però és perquè han treballat en l'antiga empresa que estava aquí en Cerdanyola.
Clar, perquè suposo que vostès tenen l'experiència de saber que són veïns de Cerdanyola, que tenien la fàbrica d'Uralita allà al costat, i que l'amiant allà sí que hi ha provocat problemes, no? I que saben, per tant, què és el que implica viure amb amiant en mal estat.
Sí, sí, claro. Ahí en Cerdanyola llegué a leer yo que fallecía una persona por semana o así por el tema del amianto. Y es que el tema del amianto es que le llama el cáncer del siglo XXI, ¿no? Porque aparte de que ya no se fabrica, la gente sigue muriendo por causas del amianto. Es que se ha distribuido mucho amianto por todo el país y ahora están las consecuencias de la degradación.
Jo no sé si en la situació en la qual es troben ara, quant de temps calculen que poden necessitar per treure tot aquest amiant? Perquè, clar, el problema és que Ciutat Badia és una ciutat que... és a dir, Badia del Vallès, l'espai de la zona de Ciutat Badia va créixer molt ràpid, es va construir tot alhora, tot portava aquest fibrociment amb amiant, i, per tant, s'ha degradat tot alhora. És un barri, una ciutat, diguem-ne, que pateix d'una malaltia de manera conjunta, al mateix moment, i on s'ha d'actuar tot arreu. Clar, això quant de temps pot necessitar per arreglar-se?
Bueno, ara se tendrán que reunir. Sabemos que vino aquí el director de Cataluña, hablo con la alcaldesa, y ahora pues que tienen que hacer los proyectos, ¿no?, para hacer las licitaciones a las empresas que tienen que venir aquí. Y lo que se había comentado en la comisión, sí que lo puedo decir, es de que, claro, eso no se le va a dar a una empresa, se tendría que dar pues a varias empresas para que fuera todo más acelerado y contra antes mejor.
El senyor Joaquim Nogués és secretari de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès, els veïns que van ser els primers que es van mobilitzar perquè eren conscients que tenien aquest problema i que avui l'ha explicat i l'ha compartit amb nosaltres al matí. A Ràdio Estel, senyor Nogués, gràcies per ser-hi. Que vagi molt bé, una abraçada. De seguida podrem parlar amb el doctor Rafael Rabós, que va ser un metge de treball a la ciutat de Barcelona, però durant molt temps va atendre veïns de Cerdanyola, del barri, que convivien amb aquesta fàbrica d'Uralita. I que difícil que és, com gestionar de cop i volta una ciutat que se't desmunta a les mans. És que és literal, és una ciutat que s'està desmuntant a les mans.
Marcats?
No, moltíssims. Però el cas de Badia és un exponent brutal, sí. Perquè, clar, és tot un barri construït, no? Una ciutat construïda en un moment determinat. I que, per tant, per entendre'ns, ha caducat alhora, no? Però, clar, allò algú ha de pagar. Els ajuntaments no ho poden assumir, els veïns no ho poden assumir, el govern ha trigat anys a reaccionar.
Què caducar? 30 anys o 40? O quan comença a ser perillós?
50 anys o màxim per arribar a 70 com a màxim.
A ser perillós, comença a ser... Abans no.
Abans no. Això diuen els tècnics, eh?
I de quantes coses, clar, perquè el coneixement que aleshores es tenia de quina era la caducitat i quins efectes produïa aquesta caducitat eren zero, perquè si no, evidentment no ho fas. Bueno, o vols creure que no ho fas. No. Però i segurament de les coses que ara. És a dir, la data de caducitat que tot la té, segurament també la té això, que ara estem posant i que, per tant, clar, com dius, Pol, si tu construeixes tot d'allò, que en un moment determinat pot semblar fantàstic, hem trobat un material que és ràpid de posar...
Però després has de posar molt.
Sobretot era barat.
Sí. Era molt barat. Això se li diu eficiència. No. Una cosa va bé, i a més és barat, es diu eficiència. El que passa és que no sabíem quina era la caducitat.
Però jo estic pensant ara, això ha estat ara de cop, però s'ha fet servir 50 anys. Per tant, anirà caducant...
Hi ha molta més.
Està moltíssim.
Aquesta és una cosa especial, perquè, clar, caduca. Una ciutat que caduca tota sencera a la vegada.
Però no, si clar. Mires al voltant, jo estic ara pensant i veig
sí,
per tot arreu.
Sí, però fixa també la informació que donàvem. No? Barcelona, un de cada tres mercats municipals tenen amiant. Un de cada tres mercats
municipals són mercats.
Tenen amiant. És a dir,
allà
hi ha gent... concurrència, hi ha menjar...
Espais de vida.
Són
espais de vida i de convivència.
Però les cases, tu només has de mirar les taulades de moltíssimes, és que està ple d'Uralita.
Sí. Les canonades, que bueno, la taulada és difícil, però hi ha moltes empreses ja que es dediquen a treure una taulada, posar-ne una altra, com s'ha dit, imprimar-la per evitar que volatilitzin els elements que ja poden començar a ser molt perillosos. però és una canonada posar-te a fer... Vull dir, és de l'estil d'allò que va passar respecte de la luminosi i com s'ha van haver de regenerar, evidentment de manera molt més individualitzada, però la tira d'edificis que tenim bueno, a les diverses ciutats. I ara, respecte d'això, doncs alguns es troben... Bueno, jo imagino que tenen la sensació que mantenir els de La Palma quan arrasava el volcà, doncs això és... pràcticament fer desaparèixer una ciutat sencera.
I de solució complexa, perquè quan estàs parlant d'aquestes dimensions, i a més en uns espais que són de vida i, per tant, que la gent hi continua fent, penso, per exemple, allò en grans projectes de les primeres tongades de la llei de barris, no?, que permetien canviar la fesomia d'algunes ciutats o d'alguns barris molt, molt degradats. És que aquest és un exemple paradigmàtic de com la solució, per molt urgent que sigui, serà molt complexa d'aplicar. No?
De fet, segons... I que anirà sortint.
Sí, sí. De fet, segons l'organització, perquè anava a dir el gran problema derivat de l'amiant és que afecta directament a la salut de les persones i d'una manera molt clara, que a més està provada, testada i que es coneix. De fet, segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any moren al món més de 100.000 persones per càncer relacionats amb el pulmó, provocats per l'exposició laboral a fibres d'amiant. Aquí segurament el cas més paradigmàtic de tots és el de l'antiga fàbrica Uralita, diguem-ne, que de fet va arribar a donar-li el nom, no? Això que tenim certa tendència a fer, aquest amiant en dèiem Uralita... Sí. Era la marca comercial. Aquesta empresa era a Cerdanyola, era en un barri molt concret de Cerdanyola, que amb el pas dels anys ja els va costar molt als veïns del barri de demostrar que les dolències que patien molts dels veïns tenien a veure amb el fet de que la fàbrica estava allà al costat i que, per tant, la pols de l'amiant era a l'ambient. És a dir, no calia ni tan sols treballar, i els treballadors ho patien especialment, però senzillament tothom que vivia a prop en tenia conseqüències. Això ho coneix molt bé el doctor Rafael Abós. El doctor Rafael Abós és metge de família, va treballar molts anys en això que es considerava la zona zero de l'amiant a casa nostra, és a dir, en aquest barri de Cerdanyola on hi havia aquesta fàbrica d'Uralita i les persones que hi havien conviscut durant molts anys. Ara el senyor, si no m'equivoco, ja treballa a la ciutat de Barcelona. Doctor Abós, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè va treballar, però, durant molt de temps a Cerdanyola i va veure, entenc, a moltes persones que arribaven a la consulta, suposo que al final ja molt ensinistrades, de què és el que els passava. A l'inici no tant, no? I el que els unia a totes és que totes havien respirat més o menys amiant a la seva vida.
De fet, vaig treballar a Ripollet 12 anys i, de fet, també hi havia malalts que venien de Cerdanyola, perquè aquests pobles del Vallès Occidental són molt, molt porosos entre ells i, per tant, la població l'atenem sense cap dificultat uns als altres. Però sí, doncs vam començar a treballar el 2000. Vaig començar a treballar el 2000 i, de fet, el Departament de Salut, a través de l'atenció primària, ens va demanar un equip de metges que ens dediquéssim a mirar, a estudiar i perfilar com patien i com morien les persones per exposició a l'amiant. Això va començar l'any 2000.
L'estem al 2021 i ara sabem, per exemple, que a Badia, estem parlant pràcticament de tota una ciutat que caduca alhora. Dic perquè se m'entengui el que passa amb aquest amiant. Clar, són milers de persones, no?, exposades a un amiant que s'ha fet malbé i que està en vivendes, a les galeries de les vivendes, no?, i que s'està trencant i que s'està esvinculant.
Sí, Badia és un exemple. De totes maneres, els altres pobles que estan mancomunats, hi ha Ripollet, Cerdanyola, Barberà i fins i tot Montcada, doncs comparteixen bastant aquest problema de l'amiant instal·lat, no? Vull recordar que l'amiant és un mineral, però aquest mineral està enganxat amb ciment. Per tant, parlem de que es degrada el ciment, però l'amiant en si és indegradable. És un material pràcticament indestructible que quan el ciment es fon, cau a terra i, per tant, ens trobem amb fibres lliures. Per tant, quan diem de degradar, el que es degrada és el ciment.
El problema no és l'amiant, bueno, el problema és l'amiant, diguem-ne, però el problema és que és el ciment el que s'acaba fent malbé i el que acaba alliberant aquest amiant que conté.
Exacte.
Què implica per la salut respirar amiant?
Respirar amiant, de fet, fa dues coses. Una és una malaltia lenta, silent i crònica, que de fet no ho mata directament i que deixa el pulmó es vagi assecant i es va calcificant i es va com una esponja seca, doncs el pulmó deixa de funcionar i crea el que se'n diu la insuficiència respiratòria. De fet, moltes persones es moren d'altres malalties amb un pulmó, doncs això, molt assecat. Però després tenim una afectació molt més ràpida, molt més severa i molt més greu, que és el càncer, que realment l'amiant és capaç de generar-ho. I llavors sí, aquest sí que planteja problemes severs. Un dels problemes que fa és que fa un càncer de pulmó exactament igual que el que fa les persones que fumen, que els hi produeix càncer, i després el producte més patològic que produeix, la malaltia més greu que produeix és el mesotelioma, que és el càncer de pleura, que aquest sí que és devastador en els seus efectes. I per tant, aquests tres tipus de malalties, la llarga malaltia per insuficiència respiratòria, que des de l'atenció primària seguim i hem intentat investigar els seus efectes sobre la vida de les persones que el pateixen, aquesta malaltia oncològica semblant a la que fudeix el tabac i, finalment, el mesotelioma, que té efectes devastadors. Per tant, l'amiant és perillós, miris com te'l miris.
Per tant, estem parlant d'una qüestió de salut pública urgent, actuar en aquests punts on hi ha aquest amiant?
Sí, salut pública. Miri, la Regió Mundial de la Salut té catalogat 10 tòxics de primer nivell de salut pública. I l'amiant està catalogat entre aquests 10 magnífics.
Suposo que el problema de gestió és que en tenim massa. És a dir, n'hi ha tant que segurament és ingovernable de fer-ho abans no arriba a aquest punt de degradació, no?
No, ingovernable no. S'ha de posar voluntat de poder-ho fer. És a dir, escolti, hi ha un material instal·lat i s'ha de desinstal·lar.
Clar.
Hi ha un material que s'encapsula i s'ha de deixar de retirar. O sigui, és una qüestió de voluntat de fer les coses correctament. De la mateixa manera que es va instal·lar, s'ha de desinstal·lar. O sigui, l'amiant s'ha de retirar. O sigui, aquest és un sinònim que hauríem de començar assimilar, que allà on hi ha amiant s'ha de retirar. I això, doncs, és evident que costarà temps, i costarà diners, i costarà esforç comunat i mancomunat. És a dir, no ho farà un sol poble, no ho pot fer la dia sol, això és evident. El senyor Joaquim Nogués, i estic totalment d'acord amb ells, que necessita l'administració, empreses i tal, però s'ha d'invertir temps i amb certa urgència detectant els punts més calents on ja n'hi ha, no? Jo crec que sí que és un bon enfoc. Però és evident, urgent tot ho és en salut, però si hi ha prioritats, doncs s'han d'identificar clarament, no?
Vostè creu que hi ha administracions com l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, que hauria de ser molt ràpid en retirar l'amiant d'espais públics o de concurrència pública com els mercats? Avui explicàvem que l'Institut de Mercats de Barcelona té detectats on hi ha amiant en les cobertes o estalats dels mercats o en alguns baixants, i que en un de cada tres n'hi ha, i que els van estudiant i que miren que encara no està degradat, però cal esperar a que estigui degradat per fer el canvi, o s'hauria d'actuar d'una manera urgent en aquests espais a retirar-lo ja?
Miri, amb la perspectiva de l'Organització Mundial de la Salut, en tant que un dels 10 tòxics número 1, la paraula amiant l'hem de equilibrar, l'hem d'igualar, l'hem d'aparellar amb la paraula retirada. Si això vol dir que hi ha un amiant, s'ha de retirar. Si en un mercat municipal, doncs, hi ha un baixant que té amiant, aquest baixant s'ha de retirar. Si un mercat municipal té una coberta de 5.600 metres quadrats que es degrada perquè el ciment es fon i cau l'amiant a terra, doncs s'ha de retirar. Ara, entenc, des del punt de vista de gestió política, que s'ha de prioritzar. És a dir, és evident que un baixant possiblement es pot esperar, o l'encofrem i el deixem encapsulat, o ens ataquem directament als 5.600 metres quadrats de la boqueria. Per què? Perquè doncs, realment la superfície és un greu problema. És a dir, per tant, hi ha un tema que és el de la salut pública, però un tema de prioritat econòmica i temporal, no? Crec que sí que ho pot fer-ho perfectament l'Ajuntament de Barcelona.
L'amiant està prohibit a l'estat espanyol des de l'any 2002, si no recordo malament. Crec que va ser 2 anys més tard que el conjunt de la Unió Europea. Europa ho va prohibir el 2000, Espanya va demanar una moratòria. I, per tant, des del 2002 que està prohibit l'ús d'aquest amiant, des d'aleshores no s'ha utilitzat, però ara està començant a aflorar els problemes de tots els anys en què es va utilitzar aquest tipus de fibrociments que l'incluïen i que ara s'estan degradant i que l'acaben alliberant. El doctor Rafael Abós és metge de família i comunitària ara mateix del Camp Passeig de Sant Joan a Barcelona, però és un expert en amiant i li agraïm que avui ens hagi acompanyat. Moltes gràcies per haver-hi estat. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vostès.
Són explicacions que al final ho fan molt evident, no? Diu, sí, sabem que hi ha aquest amiant i aquest amiant s'hauria de retirar. És evident, però, que hi ha un moment en què l'administració pública també ha de marcar prioritats, no? Perquè quan estàs en aquests nivells i magnituds és que és inabastable. És inabastable.
Sí, sí. No sabries per on començar, no? Segurament en aquells espais que estiguin més degradats.
Escolta, va, parlem de més qüestions.
Ens has deixat...
No, ara, si voleu fer algun comentari, jo crec que...
La boqueria.
Jo he començat a donar voltes d'on veia, i és que està ple.
Està ple.
Però al voltant d'on vivim, a casa nostra, ple.
La radiografia és... Aquests dies n'anirem parlant, perquè, evidentment, hem posat l'exemple de Barcelona, perquè us hem explicat les dades, hem explicat el cas de Badia, que és conegut, però hi ha més llocs de Catalunya on s'ha fet servir l'amiant. De fet, es va fer servir molt.
És que semblava que era la gran troballa.
Als anys 70 se'n va fer servir
70,
molt.
70, 80 i 90. Jo crec que els 90 va començar
a arreu. Us heu plantejat a quina edat deixareu de treballar?
Jo ara mateix no hi veig l'horitzó.
No
hi veig l'horitzó. Em temo que fins molt enllà.
Jo sóc un exemple claríssim. Jo tinc jubilació activa. Jo per edat ja podria estar jubilada i tinc la jubilació activa.
Al teu entorn hi ha gaire persones que han pres aquesta mateixa decisió que tu o no?
No. Especialment no les dones. Curiós.
I el teu entorn ho entén? És a dir, ho entén en el sentit de dir-te... Però i tu per què continues treballant?
Ah, no, això sí que ho entenen, tothom. No, cap problema.
Jo crec que depèn molt de les professions, no? Les que té un tipus de feina que li agrada, estic convençuda de que sempre és una apassionada del que fa i en general, no? La tasca és més aviat intel·lectual i... doncs dona moltes satisfaccions, moltes d'elles donen satisfaccions. No és el mateix treballar una mina o treballar en una cadena de muntatge o treballar en una obra, i per tant hi ha realitats molt diferents que segurament no es poden equiparar. Entre els jutges, doncs, jubilar-se als 70 anys és una cosa normal, els professors també 70, i si poguessin més, no? I això, i la jubilació activa per aquest tipus de feines és una gran troballa i està molt bé. I jo, a mi m'agradaria, com diuen els del teatre, no? Morir a l'escenari, perquè a mi m'agrada el que faig. Però també entenc que hi hagi gent que la pensi d'una altra.
Jo crec que depèn moltíssim de les professions. Les activitats, per exemple, que tenen molt a veure amb el físic, és més complicat, perquè és veritat que a mesura que et fas gran, les coses no són iguals. No?
Netejar les kelis...
Per exemple, ho comparava als Estats Units, els profes a les universitats, que és el que jo més conec, no jubilen, al contrari.
Mira, ara en parlarem. Les dades de l'Eurostat es van conèixer abans d'ahir, si no m'equivoco. Van posar de relleu que Espanya és el país de la Unió Europea que té menys treballadors amb més de 65 anys que estan treballant. I sabeu que des de fa una setmana aproximadament ja va estar en debat a Espanya en aquesta qüestió, perquè en una entrevista al diari Ara, crec que va ser diumenge aquest, no l'anterior, el ministre de la Seguretat Social, el José Luis Escrivá, opinava que a Espanya cal un canvi cultural perquè la gent treballi més entre els 55 i els 75 anys, i hi ha hagut bastant rebombori. Fem una pausa breu, molt breu, per la publicitat, i en parlem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda, Punt i Seguit. T'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Punt i Seguit. Cada tarda, amb Diana Silva.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Vinga, va, n'estàvem parlant, aquestes dades de l'Eurostat que posen de relleu que Espanya és el país de la Unió Europea que té menys treballadors més grans de 65 anys. Per acabar de donar-li una mica de context a aquestes dades i també vinculat a aquesta entrevista del ministre de la Seguretat Social, José Luis Escrivá, al diari Ara, ara fa un parell de diumenges. Saludem també ara uns minuts la Sió Patxot. Senyora Patxot, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Sió Patxot és professora titular del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. És una experta en el sistema de pensions. No sé si vostè és de les que es va posar les mans al cap quan va llegir aquesta entrevista amb el ministre que ha portat força, força cua i que ha acabat refrendat amb aquestes dades publicades per l'Eurostat.
Sí, a veure, riure, bàsicament. Estàvem amb una col·lega que treballava amb això de Guadalupe Souto, que és de l'Autònoma, i vam comentar que se li havia oblidat que és el ministre i que no està fent un cafè amb els amics, bàsicament. Però el que va dir realment té una base de veritat, que evidentment li han saltat a sobre i han exagerat les seves conclusions, però hi ha una base que té tot el sentit.
Clar, per entendre una mica aquesta primera resposta, el que explica el ministre té sentit, però un ministre no ho pot dir?
A veure, ho haurien de dir, però no ho estan fent. O sigui, fa temps que tenim el problema de les pensions i fa temps que els partits polítics segueixen dient que no tocaran les pensions i que el sistema serà sostenible i no expliquen com ho faran. Llavors, evidentment que ho haurien de dir, però portem uns quants anys ja, perquè això és un problema antic, que estan una mica tirant pilotes fora i esperant a que algú arregli.